Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Aquestes són les primeres notícies del dia. Olot deixa per al 2023 el nou model de contenidors intel·ligents. Per terminis, l'Ajuntament veu inviable aplicar el nou model de recollida de residus aquest any, però assegura que ha quedat comprovat que el sistema és apte per la ciutat.
I el que sí que ha quedat demostrat és que és un sistema que quan s'utilitza, quan fem la implementació, funciona. És a dir, de manera pràcticament automàtica estan pujant els percentatges de recollida selectiva en totes les fraccions, la seva qualitat també és bona, és una òptima qualitat la que es recull, i per tant els resultats confirmen que seria un model que el que s'havia confirmat que en pobles o nuclis urbans de menys densitat funcionava, també en una ciutat amb més densitat de població també funcionaria.
És el regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona. Després d'una prova pilot al barri de Pequín, s'ha obtingut més i millor reciclatge i s'ha confirmat que els contenidors amb targeta personalitzada podrien funcionar a tota la ciutat. És dilluns 24 de gener del 22. Continguts informatius amb el suport de Vinyes Graboleda. L'Ajuntament d'Olot es compromet a fomentar els desplaçaments a peu per la ciutat. El ple municipal ha aprovat una moció de la plataforma No és un vial que així ho reclamava. L'equip de govern es mostra predisposat a buscar els ítems i les eines corresponents per impulsar una campanya que consisteixi en fomentar els desplaçaments a peu.
Ens comprometem a treballar per pensar, per identificar quina campanya seria la més idònia per donar uns resultats que encaixin amb aquests objectius. Si ho han de centrar amb els centres educatius, amb el col·lectiu escolar, poder identificar conjuntament, evidentment, amb vostès i amb l'equip de tècnic de l'Ajuntament, identificar quins serien els millors targets, per dir-ho així, de la manera de com encarar aquesta campanya i bàsicament com la dissenyem perquè pugui tenir una utilitat i sigui una cosa que, més enllà d'haver estat una emoció avui, pugui traduir-se en alguna cosa que realment tingui una mica de transcendència.
Són paraules de l'Agustí Arbós, és el regidor de Mobilitat. La plataforma ha aprofitat també per reclamar que les paraules no quedin en va i que es posi fil a l'agulla ja. A la pàgina política, canvi de presidència a Òmnium Garrotxa. Núria Bataller ha deixat el càrrec de presidenta després de 4 anys.
He après a treballar molt i molt i molt amb la gent. Vull dir, a vegades potser tenim tendència a tirar endavant, a fer les coses així una mica a la nostra manera, no? I amb aquesta entitat he après que la gent som imprescindibles, evidentment, però tothom és important, no? Ningú és imprescindible, però tothom és important. I que sense aquestes complicitats i aquesta generositat de la gent, no es tira endavant, no?
Tal com marquen els estatuts de l'entitat, aquest cap de setmana s'ha fet efectiu el relleu a la presidència amb una assemblea que també ha renovat part de la Junta. La nova presidenta d'Òmnium Garrotxa serà Glòria Basset. I encara en l'àmbit polític, aquest cap de setmana hi ha hagut aldarulls a Vic. Unes 200 persones en defensa del català han impedit aquest dissabte al migdia que una comitiva del PP passegés per la plaça Major de Vic.
Avui tenim aquí el president de la Generalitat de Catalunya, que com no pot ser d'una altra manera i a nosaltres ens sembla perfecte, pot desenvolupar la seva activitat amb normalitat, amb tota la tranquil·litat del món. Jo li pregunto a ell, i m'adreço directament a ell, està orgullós, senyor Pere Aragonès, d'una Catalunya en la qual ell es pot passejar tranquil·lament i, en canvi, nosaltres, només per defensar unes idees diferents de les seves, pacífiques, no podem ni tan sols posar una carpa?
És Alejandro Fernández, el president del Partit Popular de Catalunya, que ha coincidit a Vic justament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
I la decisió que se'ns comunica ahir és un intent de trencar aquest consens. És una mena de 155 educatiu contra el qual lluitarem amb totes les eines que tinguem al nostre abast, defensant la bona feina que fan els docents d'aquest país.
Pere Aragonès ha denunciat que la sentència que obliga les escoles a fer un 25% de les classes en castellà és una mena, ho sentíem, de 155 educatiu, i ha afegit que els docents han de saber que tenen el govern al seu costat. Més qüestions de l'actualitat en plana cultural. Avui us explicarem que Joan Dausà actuarà al Plan Estiueixa't del 2022. El festival ha avançat un dels caps de cartell i ja ha posat entrades a la venda per al concert que l'artista barceloní farà el dia 16 de juliol. En Joan Soler és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Les Planes.
En Joan Dausà era un nom que ja teníem previst des de fa potser un parell d'anys. Ja teníem pensat de portar-lo l'any passat. El que passa que teníem ja coses tancades i, evidentment, encara no feia gira. Però aquest any hem decidit d'apostar per ell. Estem molt contents de que pugui venir. amb tot el seu grup i que pugui estar damunt de l'escenari del Plan Estiueja.
L'organització del Plan Estiueja també ha avançat que comptarà amb un homenatge al grup ABBA i que s'esperen canvis de format per l'edició d'aquest proper estiu. Anem als esports. L'hoquei Olot cau a la pista de l'Alpicat per 7-1. Els de Garcia i Piera es van veure superats per un equip lleidatà molt efectiu a la meitat de la segona part. En els primers 25 minuts, els olotins van competir de tu a tu, marxant amunt 2-0 al descans, que no reflectia el bon joc de l'equip. A l'inici de la represa, el gol de Marc Prat donava esperances, però els lleidatans van sentenciar el partit. Els olotins tanquen la primera volta amb 10 punts, amb 4 de marge respecte al descens. Escoltem el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia.
Valorant que hem anat, per mi, de les pitjors pistes de la categoria. Mira, no hem tingut la sort, ens hem anat amb un resultat molt avoltat. Sí que és veritat que pel desenllaç de tot el partit crec que és injust un 7-1, però bueno, sabíem que ens podia passar.
I pel que fa al futbol, la Unió Esportiva Olot conserva el lideratge de tercera, tot i no jugar aquest cap de setmana. L'empat del Girona B contra el Sants va afavorir els olotins, que no van poder disputar el derbi a Figueres per culpa d'un brot al conjunt empordanès. Això sí, el Manresa va tornar a guanyar, s'ha costat a només un punt i ara és el proper rival. El seu entrenador, Ferran Costa, destaca el bon moment del seu equip, tot i les baixes que està tenint.
La primera part hem estat a un nivell altíssim, hem estat dinàmics, hem aconseguit córrer, hem trobat situacions a camp contrari on hem superat combinant, a nivell de vigilàncies hem estat molt bé, a nivell defensiu hem tingut situacions de recuperació a la seva sortida i la segona part penso que el sobreesforç que estem fent amb totes les baixes, tots els minuts que vam acumular la setmana passada, doncs al final el cos també ho nota, però hem sabut patir.
L'Olot té 37 punts i és primer, el Manresa en té 36 i és segon i el Girona B en té 35 i és el tercer. Analitzarem com està la Unió Esportiva Olot i com està aquesta classificació tan i tan renyida. El tercer temps avui a partir de 2:15 del migdia i de 8:15 del vespre aquí a Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Avui és dilluns, dia de mercat setmanal, i evidentment això altera la circulació. Més enllà d'aquesta circumstància habitual, com tenim el trànsit? Policia Municipal, bon dia.
Bon dia. Per avui, de moment, no hi ha carrers tallats. Recordar a la població l'ús del casc quan es circuli en patinet. No passar dels 25 km per hora i portar llum davant i darrere. A la resta d'usuaris, fer un bon ús dels passos de vianants i de les normes de circulació. Res més de moment, que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Doncs tornem a encetar una altra setmana gèlida. Ara mateix, al centre de la ciutat d'Olot, ens despertem amb valors que van dels 3 fins als 6 graus sota zero, en funció dels diferents punts de la ciutat. A la Vall d'en Bas, per exemple, en tenen 7 de negatius en aquests mateixos instants, igual que a la zona de Mieres. Temperatures de rigorós hivern també a la Costa Brava i, per descomptat, al Pirineu gironí. Dani Ramírez, quina és la previsió que ens espera de cara a les properes hores?
Comencem aquesta setmana, la darrera completa del mes de gener, que ens portarà de moment cap canvi, 4 dies més d'anticicló, o gairebé 5, i això vol dir repetició de la jugada, és un calc del que estem tenint darrerament. Avui és el dia número 12, seguit de fortes gelades, i efectivament ens llevarem sota zero gairebé tot arreu, a la costa entre 0 i pràcticament 3 sota 0 a la línia de mar, a l'interior entre 2 sota 0 fins a 5 sota 0, i en els punts més freds 7 o 8 sota 0, arraconades a la Garrotxa, de la Plana de Vic, també cap a la Cerdanya. Potser no arribarem als 10 o 12 sota 0 com la setmana passada, però farà molt fred. També una mica més d'humitat, boirina, i per tant una mica més de blancor, una mica més de gelada, que serà més visible, fins i tot algun banc de boira gebradora cap a la comarca d'Osona, amb un dia de sol i poca cosa més. Per tant, no hi ha cap canvi amb l'anticicló. Demà dimarts, també dimecres, tot igual, no hi ha cap variació. La temperatura puja un parell de graus. Notarem que, sobretot al migdia, s'està una mica millor i de nit farà fred, però potser ja no glaçarà amb tanta intensitat. Pot pujar això, un parell o tres de graus. Fins dimecres, lleugera tendència a pujar la temperatura, però cap a dijous i divendres tornaria a baixar. De fet, divendres i dissabte, la previsió ens indica vent del nord, tramuntana forta o molt forta, i tornaria a baixar la temperatura a muntanya. A les valls ja no baixaria més. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot, telèfon 972 03 91 52. Peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peixos Isma.
Entrem en matèria. Olot deixa per al 2023 el nou model de contenidors intel·ligents. Per terminis, l'Ajuntament veu inviable aplicar el nou model de recollida de residus aquest any, però assegura que ha quedat comprovat que el sistema és apte per la ciutat. Després d'una prova al barri de Pequín, s'ha obtingut més i millor reciclatge i s'ha confirmat que els contenidors amb targeta personalitzada podrien funcionar a la capital de la Garrotxa. Informa Pau Masó.
A la tardor del 2019 començava al barri de Pequín una prova per comprovar si el sistema de contenidors tancats que s'obren amb una targeta personalitzada podia ser efectiu a Olot. Després de l'esclat de la pandèmia i una pròrroga que va allargar la prova fins a finals del 2020, l'Ajuntament té clar ara que aquest és el model que cal aplicar a la ciutat, ho assegura el regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona.
I el que sí que ha quedat demostrat és que és un sistema que quan s'utilitza, quan fem la implementació, funciona. És a dir, de manera pràcticament automàtica estan pujant els percentatges de recollida selectiva en totes les fraccions. La seva qualitat també és bona, és una òptima qualitat la que es recull, i per tant els resultats confirmen que seria un model que el que s'havia confirmat que en pobles o nuclis urbans de menys densitat funcionava, també en una ciutat amb més densitat de població també funcionaria.
El nou sistema, però, no està previst que s'ampliï a tota la ciutat fins al 2023. De moment només continuarà actiu al carrer Madrid. Els terminis del nou contracte de la gestió de residus de la ciutat fan que l'aplicació integral dels contenidors intel·ligents es retardi fins al 2023.
El 2022, per als temps que et deia abans, segur que no, siguin realistes, perquè estàvem parlant d'una adjudicació que comentàvem que s'allargaria, podríem el pitjor dels casos, aquests 9 mesos, per tant ens aniríem ja a aquesta segona meitat d'any. Hi ha uns 6 mesos per començar a implementar totes aquestes millores que ja recullen el programa, per tant ja saltàvem a l'any 23, i després sí que serà aquell moment que estarem en condicions de poder fer un pas més, que seria aquesta aproximació cap al nou model. Per tant, per terminis, bàsicament ja es veu que dins de l'any 22 seria pràcticament impensable que es pogués produir.
Segons Sellabona, el nou model de recollida de residus es podrà incorporar sense problemes a la nova licitació que s'ha llançat per la recollida d'escombraries d'Olot. El regidor de Medi Ambient també explica que no es preveuen més proves pilot.
No preveiem més proves perquè penso que es va triar molt bé quina zona era, perquè és una zona que tenim blocs de pisos, tenim cases, tenim activitat comercial, i per tant és una zona molt representativa del que ens podem trobar a moltes altres, a molts altres barris o moltes altres zones de la ciutat, i per tant la donem per bona perquè està molt ben triat el lloc i l'emplaçament.
Actualment Olot recicla el 47% de les escombraries que genera la ciutat segons les dades de l'Agència Catalana de Residus. La capital se situa a la mitja taula del reciclatge comarcal. Besalú i Argelaguer són els pobles on més es recicla a la Garrotxa, amb més d'un 80% de recollida selectiva. Els dos municipis fa anys que conviuen amb el porta-a-porta i els contenidors intel·ligents.
No deixem encara les qüestions lligades amb el medi ambient, perquè l'Ajuntament d'Olot es compromet a fomentar els desplaçaments a peu per la ciutat. El ple municipal ha aprovat una moció de la plataforma No és un vial, que així ho reclamava. L'equip de govern s'ha mostrat predisposat a buscar els ítems i les eines corresponents per impulsar una campanya que consisteixi a fomentar els desplaçaments a peu. La plataforma ha aprofitat també per reclamar que les paraules no quedin en va i que es posi fil a l'agulla de forma immediata.
Si ens parem a pensar el temps que a vegades estem anant amb cotxe i l'estona que a vegades passem buscant aparcament, podríem concloure que en forces ocasions anant a peu podríem fins i tot arribar abans i no contaminar tant. Aquesta és la reflexió mare que la plataforma No és un vial va posar sobre la taula en l'últim ple municipal d'Olot. El text demanava al consistori que engegués una campanya per fomentar els desplaçaments a peu per la ciutat. Tots els grups municipals hi van votar a favor i el regidor de Mobilitat, Agustí Arbós, va comprometre's a fer realitat la moció.
Ens comprometem a treballar per pensar, per identificar quina campanya seria la més idònia per donar uns resultats que encaixin amb aquests objectius. Si ho hem de centrar amb els centres educatius, amb el col·lectiu escolar, poder identificar conjuntament, evidentment, amb vostès i amb l'equip tècnic de l'Ajuntament, identificar quins serien els millors targets, per dir-ho així, de la manera de com encarar aquesta campanya i bàsicament com la dissenyem perquè pugui tenir una utilitat i sigui una cosa que, més enllà d'haver estat una moció avui, pugui traduir-se en alguna cosa que realment tingui una mica de transcendència.
La moció de No és un vial va posar en evidència que molts desplaçaments que es fan a la ciutat es poden fer a peu amb un temps acceptable. Per exemple, podem anar des de la plaça Major a l'estadi municipal en 20 minuts, de l'ambulatori a l'Ajuntament en 12, o de la piscina municipal a la plaça Clarà en 18 minuts a peu. Segons la moció de No és un vial, Olot és una ciutat fàcil de caminar pel fet de ser una població força plana. La portaveu de la plataforma de l'Avinguda Sant Jordi, Duaita Prats, va reclamar que un cop aprovada la moció es concreti el compromís.
Desitjar, sisplau, i demanar que aquestes intencions no quedessin en això, sinó que això es concreti i que no es concreti a llarg termini. Nosaltres tenim idees per crear eines d'aquesta campanya que seran molt fàcils i molt directes. Per tant, el que us demanem és que, sisplau, ens posem a caminar, que siguem els primers de caminar i que arrosseguem amb aquest caminar a la població perquè realment Olot camini. I si Olot camina, serà una ciutat millor.
Des de l'any 2011, Olot està adherida a la Carta Internacional pel Caminar, juntament amb una setantena de municipis catalans més. Els últims anys, des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, també s'ha fomentat rutes a peu pels entorns de la capital garrotxina.
Els caps de setmana són moments per reivindicar i especialment per reivindicar aquelles qüestions de caràcter mediambiental que afecten a les comarques gironines. Aquest cap de setmana n'hi han hagut dues de sonades, la primera a l'Alt Empordà, a Espolla més concretament. Una cinquantena de persones han protestat per demanar que s'aturin els tres projectes per instal·lar 11 aerogeneradors a tocar del municipi. El problema és que aquests projectes es complementen amb d'altres de municipis veïns que ho empitjoren encara més. Per això han encaminat fins a un turó proper i han col·locat senyals vermells on està previst instal·lar-hi cada aerogenerador. Escoltem la Bàrbara Smith, és una de les membres de Salvem l'Empordà.
No volem que el poble d'Espolla quedi encerclat de tres projectes, macroprojectes eòlics. En part de la plataforma per salvar l'Albera, hi ha 14 projectes a tota l'Albera, tres dels quals afectarien també a Espolla, i ens oposem a tots aquests projectes perquè ens afectaran els pobles petits, no tindrem cap benefici, però tindrem tot l'impacte. Són projectes que estan posats aquí segurament d'algú que no ha trepitjat mai el territori sobre un mapa al voltant de tot el poble i estarem encerclats de molins de 200 metres d'alçada quan el campanar d'Espolla no arriba ni a 50.
Bé, on també hi ha hagut concentracions ha estat a Pals. Entitats ecologistes i l'Ajuntament fan front comú per intentar evitar l'enderroc immediat de les construccions de Radio Liberty que encara queden a la platja. Tant el consistori com les associacions aposten per rehabilitar l'espai i fer-hi un museu que expliqui la història de l'edifici. De fet, fet, l'equip de govern municipal va reunir-se amb el personal del Ministeri de Transició Ecològica per tal d'evitar la demolició, però la resposta va ser negativa i només falta la signatura de la ministra Teresa Rivero per fer efectiu l'enderrocament. Des de les entitats ecologistes critiquen que no s'opti per en rehabilitar les instal·lacions, recorden que es tracta d'un espai natural i demanen que s'estudiïn altres vies. Escoltem a Pau Bosch, president de Salvem la Platja de Pals.
I que es permeti rehabilitar aquests edificis per tal de destinar-los a un centre d'interpretació, per exemple, que posi en valor i divulgui el passat històric més recent de l'emissora de Radio Liberty, que és d'importància mundial durant l'època de la Guerra Freda. També les restes arqueològiques, que són de gran importància perquè van del segle XII fins al segle XVIII i que es troben en un estat de conservació molt, molt adequat, i encara totes les restes arqueològiques que queden per descobrir, però també els valors naturals, faunístics, florístics i geològics d'aquest paratge dintre del parc natural.
Els ecologistes i l'Ajuntament han anunciat que mantindran vives les accions per tal d'aconseguir els seus objectius.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Aldarulls aquest cap de setmana a Vic. Unes 200 persones en defensa del català han impedit aquest dissabte al migdia que una comitiva del Partit Popular passegés per la plaça Major de Vic, on tenia previst instal·lar una carpa informativa, malgrat que l'Ajuntament biguetà els ho havia prohibit. Els populars han caminat pel passeig de la ciutat, escortats pels Mossos d'Esquadra, i s'han viscut moments de tensió i enfrontaments. De fet, en algun moment, els concentrats els han escridassat i han intentat empentar el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández.
Avui tenim aquí el president de la Generalitat de Catalunya, que, com no pot ser d'una altra manera i a nosaltres ens sembla perfecte, pot desenvolupar la seva activitat amb normalitat, amb tota la tranquil·litat del món. I jo li pregunto amb ell, i m'adreço directament amb ell, està orgullós, senyor Pere Aragonès, d'una Catalunya en la qual ell es pot passejar tranquil·lament i, en canvi, nosaltres, només per defensar unes idees diferents de les seves, pacífiques, no podem ni tan sols posar una carpa?
Doncs Pere Aragonès també era a Vic. El president de la Generalitat ha denunciat que la sentència que obliga les escoles a fer un 25% de les classes en castellà és una mena de 155 educatiu i ha assegurat que és un intent de trencar el consens al voltant del model d'èxit de l'escola catalana.
I la decisió que se'ns comunica ahir és un intent de trencar aquest consens. És una mena de 155 educatiu contra el qual lluitarem amb totes les eines que tinguem al nostre abast, defensant la bona feina que fan els docents d'aquest país, confiant en els docents d'aquest país, que és el model que tenim, el model de la Llei d'Educació de Catalunya, que confia en les direccions dels centres, confia en els docents del país per tal d'establir el projecte lingüístic de cada centre, per garantir la promoció i l'ús de la llengua catalana, el coneixement del català, del castellà i de terceres llengües en acabar el cicle educatiu.
Aragonès ha afegit que els docents han de saber que tenen el govern al seu costat i que treballaran perquè famílies, alumnes i docents tinguin la màxima seguretat jurídica. No deixem encara les qüestions polítiques. Tornem cap a Olot perquè hi ha hagut canvi de presidència a Òmnium Garrotxa. Núria Bataller ha deixat el càrrec de presidenta després de 4 anys. Tal i com marquen els estatuts de l'entitat, aquest dissabte s'ha fet efectiu el relleu a la presidència amb una assemblea que també ha renovat part de la Junta. La nova presidenta d'Òmnium Garrotxa serà la Glòria Bassets.
Després de 4 anys, Núria Bataller deixa de ser presidenta d'Òmnium Garrotxa. Bataller va entrar el 2018 i ara, tal com marquen els estatuts, ha deixat el càrrec. Ella mateixa fa aquest balanç de la seva etapa al capdavant de l'entitat.
He après a treballar molt i molt i molt amb la gent. Vull dir, a vegades potser tenim tendència a tirar endavant, a fer les coses així una mica a la nostra manera, no? I amb aquesta entitat he après doncs, que la gent som imprescindibles, evidentment, però tothom és important, no? Ningú és imprescindible, però tothom és important. I que sense aquestes complicitats i aquesta, i aquesta generositat de la gent doncs no es tira endavant, no?
Batallé va assumir la presidència després de Núria Torres el 2018 i fins ara ha viscut un canvi de context important en l'àmbit independentista. Més enllà de la situació política, la ja expresidenta d'Òmnium creu que la seva etapa ha servit per seguir amb el llegat de la resta de presidents i mantenir l'entitat com un actor present en la vida social i cultural i també en la defensa dels drets a la comarca. El relleu a la presidència s'ha formalitzat aquest dissabte amb una assemblea de socis en què també s'ha nomenat la nova presidenta. Serà Glòria Bassets.
La Glòria és una persona coneguda a Olot, metgessa, i bé, jo per mi m'he quedat molt tranquil·la quan ella, doncs, també després de moltes reunions i de moltes converses, doncs, va dir, val, d'acord, em poso al capdavant, no? I penso que és una persona molt coherent, molt honesta, amb moltes ganes de treballar-hi i amb moltes ganes de deixar-hi la pell, com hem fet tots, i dialogant, i que penso que pot aportar a l'entitat una manera de fer que serà molt vàlida.
Bassets és la directora dels centres d'atenció primària de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i fa anys que està vinculada amb Òmnium Garrotxa. Juntament amb Bassets també s'ha renovat una part important dels membres de la Junta d'una entitat que aquest 2022 compleix 50 anys de vida.
I qui també diu adeu a l'activitat és en Xavier Casas. Deixarà de ser el proper 27 de gener secretari general de la UGT a les comarques gironines després de més de 6 anys en el càrrec. El relleu es produirà en el comitè intercomarcal que es farà a l'Auditori Josep Irla, d'on sortirà el proper màxim responsable del sindicat. Casas ha estat més de 16 anys treballant per la UGT, els 12 últims, amb responsabilitats de caire executiu. Bé, traiem el cap a les comarques de Girona, que és notícia avui, doncs que desenes de ciclistes s'han concentrat aquest diumenge a la carretera dels Àngels, a Quart, per reclamar prou impunitat amb els conductors que cometen infraccions i que acaben amb ciclistes morts. El col·lectiu Mouta en Bici ha tallat la carretera durant 3 hores i demana que es prohibeixi el pas a vehicles almenys una vegada al mes en aquesta via molt freqüentada pels amants d'aquest esport. L'acte també s'ha convertit en un homenatge a la Tina, la ciclista morta per un conductor begut el 30 d'octubre passat, que a més va escapar-se del lloc de l'accident. Al punt es va produir el succés, els concentrats hi han deixat una bicicleta blanca en memòria de la noia i diversos rams de flors i missatges en record seu. A la crònica de successos, avui també hem de destacar que els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'una agressió sexual a una dona de 95 anys a Figueres. L'home hauria entrat per la finestra de la casa de la víctima encaputxat i hauria atacat l'anciana. Va ser la mateixa víctima que viu sola qui va avisar els serveis d'emergència perquè l'atenguessin. Un cop els sanitaris van arribar, es van trobar que la dona presentava ferides greus i la van traslladar a l'Hospital de Figueres, on ha quedat ingressada després que l'operessin segons diversos mitjans. Els Mossos busquen ara proves tant a la casa de la víctima com també per les càmeres del voltant, ja que el domicili és proper a l'antiga Nacional 2. Ara per ara, però, no s'ha produït cap tipus de detenció. I el presumpte assassí d'un jove italià en una discoteca de Lloret de Mar l'estiu del 2017 està fugit de la justícia a 2 dies perquè comenci el judici. Les autoritats de Roma van deixar en llibertat per error l'home que s'enfronta a cadena perpètua per haver matat el turista. De fet, la pròpia ministra de Justícia d'Itàlia, Marta Cartabia, va reconèixer en una entrevista en un diari que per una sèrie de fets el processat va quedar en llibertat i ara l'estan buscant. Cartabia es va posar en contacte amb la família del jove per traslladar-los suport i per explicar-los que l'estan buscant, sigui com sigui, per tot arreu.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Ara som gegants.
Potser recordes quan
ens enfonsaves el cap dins el mar.
És en Joan Dausà, que actuarà al Plan Estiuejat del 2022. El festival ha avançat un dels caps de cartell i ja ha posat entrades a la venda per al concert que l'artista barceloní farà el dia 16 de juliol. L'organització també ha avançat que comptarà amb un homenatge al grup ABBA i que s'esperen canvis de format per l'edició d'aquest proper estiu a les Planes d'Hostoles.
Que fan tremolar.
Encara queden mesos perquè arribi la calor i l'estiu, però el Plan Estiuejat ja batega. El Festival de Música de les Planes d'Hostoles ha encetat el 2022, any de la seva 6a edició, anunciant un dels cap de cartell, Joan Dausà. L'artista de Sant Feliu de Llobregat actuarà al poble garrotxí el dissabte 16 de juliol. El regidor de Cultura de les Planes és Joan Soler.
En Joan Dausà era un nom que ja teníem previst des de fa potser un parell d'anys. Ja teníem pensat de portar-lo l'any passat. El que passa que teníem ja coses tancades i, evidentment, encara no feia gira. Però aquest any hem decidit d'apostar per ell. Estem molt contents de que pugui venir amb tot el seu grup i que pugui estar damunt de l'escenari del Plan Estiuejat.
Joan Dausà portarà a les Planes el seu últim àlbum Ho tenim tot i les entrades per al concert ja estan a la venda. A més de Dausà, el festival també ja ha avançat que comptarà amb ABBA Experience, un concert d'homenatge al grup suec que aquest 2021 va tornar a agrupar-se. Més enllà dels noms artístics, Soler també avança que aquest 2022 s'esperen canvis de format.
Hem pensat que aquesta 6a edició doncs sigui una miqueta més potent i que anem una miqueta més enllà. Per tant, aquest any veurem un Plan Estiuejat amb un format potser una mica diferent del que vam veure l'any passat. La festa familiar es seguirà fent, serà el primer cap de setmana del mes de juliol i aquest any intentarem de fer una variació que ja anunciarem oportunament. Aquest any volem tornar una altra vegada als espais petits, i això és el que intentarem fer, a part dels espais de gran volum de gent, no?
El Festival Plan Estiuejat 2022 se celebrarà el juliol, aquesta serà la 6a edició, i preveu mantenir alguns dels grans espais que ja es van utilitzar l'any passat a causa de la pandèmia i que van permetre agrupar un miler de persones en alguns dels concerts.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
A l'antena dels 5 minuts més és el moment dels esports amb el suport d'Opticalia. I avui hem de lamentar la caiguda a la pista de l'Alpicat per part de l'hoquei Olot amb un resultat especialment dolorós, 7-1. Els de Garcia i Piera es van veure superats per un equip lleidatà molt efectiu a la meitat de la segona part. En els primers 25 minuts, els olotins van competir de tu a tu, marxant amb un 2-0 al descans que no reflectia el bon joc de l'equip. A l'inici de la represa, el gol de Marc Prat donava esperances, però els lleidatans van sentenciar el partit. Els olotins tanquen la primera volta amb 10 punts, amb 4 de marge ja respecte al descens. Ens ho explica en Roger Isern.
Els primers 25 minuts de l'hoquei Olot van ser notables, dominant fases del joc i creant perill a la porteria del porter lleidatà Ricard Casals. La més clara va ser el minut 6, quan Marc Prat va tenir una falta directa que no va poder anotar. En canvi, una de les primeres que va tenir el conjunt lleidatà es va convertir en el gol de Matt Zilken i al cap de 2 minuts, el segon obra de Iago Vázquez, autor d'un hat-trick en el partit. Els dos gols no van fer de caure l'equip groc i blau, que es va trobar davant un conjunt ben treballat i que no deixava espais en defensa. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, valorava així els primers 25 minuts i qualificava la derrota com a dolorosa.
Bueno, és dolorosa. Sí que és veritat que la primera part jo crec que ha estat una part bastant igualada. Sí que ells se'n van amb dos gols, però nosaltres hem tingut ocasions i al final tant podíem anar 0-2 com 2-0, com 2-2, com 5-5. Sí que ha estat una primera part amb els dos equips que han tingut moltes ocasions.
A la represa, inici impecable dels olotins amb el gol de Marc Prat, que va rematar una bola dins l'àrea després d'una gran assistència de Tomàs Mercè. Per fi el bon joc es materialitzava amb gol i a continuació amb més ocasions. Però quan millor estaven els de García i Piera, va arribar el tercer de l'Alpicat, també obra de Iago Vázquez. Gol que va portar el 4-1 des de la directa al cap d'un minut i a la resta de gols fins al 7-1 definitiu. García creu que la diferència de gols al marcador no és justa.
Valorant que hem anat per mi de les pitjors pistes de la categoria, mira, no hem tingut la sort, ens hem anat amb un resultat molt avoltat. Sí que és veritat que pel desenllaç de tot el partit crec que és injust un 7-1. Però bueno, sabíem que ens podia passar.
I com a nota positiva, el debut d'Enric Tremoleda, el jove del planter, va disputar els seus primers minuts a la categoria de plata amb el primer equip. L'Hoquei Olot tanca la primera volta amb 10 punts, amb 4 de marge respecte al Vilanova, que marca la zona vermella amb 6. El pròxim compromís serà el primer partit de la segona volta, dissabte vinent, a les 6 de la tarda a la pista del Club Petit Taradell.
Serem allà en directe. Mentrestant, la Unió Esportiva Olot conserva el lideratge de tercera, tot i no jugar aquest cap de setmana. L'empat del Girona B contra el Sants va afavorir els olotins, que no van poder disputar el derbi a Figueres per culpa d'un brot al conjunt empordanès. Això sí, el Manresa va tornar a guanyar, s'ha costat només un punt i ara és el proper rival de la Unió Esportiva Olot, David Planella.
El Manresa va guanyar el Congost contra el Vilassar 2-1 i el Girona B va empatar a Riudarenes contra el Sants 0-0. Amb aquests marcadors, els manresans, que encadenen 4 victòries i 15 jornades sense perdre, es col·loquen segons i són a només un punt de l'Olot. El seu entrenador, Ferran Costa, destaca el bon moment del seu equip, tot i les baixes que està tenint.
La primera part hem estat a un nivell altíssim, hem estat dinàmics, hem aconseguit córrer, hem trobat situacions a camp contrari on hem superat combinant, a nivell de vigilàncies hem estat molt bé, a nivell defensiu hem tingut situacions de recuperació a la seva sortida, i la segona part penso que el sobreesforç que estem fent amb totes les baixes, tots els minuts que vam acumular la setmana passada, doncs al final el cos també ho nota, però hem sabut patir.
Diumenge que ve, a 4:45 de la tarda, el Manresa visitarà l'estadi municipal d'Olot en un partit clau en la lluita per la primera posició. Ara l'ocupen els olotins, que l'han mantinguda, tot i no haver jugat aquesta jornada a causa de l'ajornament del Figueres-Olot per casos de coronavirus a l'equip alt empordanès. L'Olot té 37 punts i és primer, el Manresa té 36 punts i és segon, i el Girona B en té 35 i és tercer. Això sí, tant els garrotxins com els gironins han jugat un partit menys. El tercer gironí a la zona alta de la taula és el Peralada, cinquè classificat amb 30 punts i també un partit pendent. Precisament aquest cap de setmana, com l'Olot, el conjunt d'Héctor Simón tampoc no ha pogut jugar el seu compromís al camp de la Grama per culpa d'un brot de coronavirus. Aquests partits suspesos encara no tenen data. Des que ha començat el 2022, ja s'han ajornat 7 enfrontaments al grup cinquè de la tercera divisió i a dia d'avui encara no se n'ha recuperat cap.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.